Clàssics en viu. La música clàssica per tots els públics amb Jordi Tomàs.
Ja veieu, radioients, que el programa d'avui el comencem ben i ben seriosos. I és que el que esteu sentint de fons és... Va, callo, us ho deixo una miqueta més i aviam qui de vosaltres ho endevina, va. Doncs sí, qui de vosaltres ja sap de què parlem? Així és com sonava la sarabanda de la suite francesa número 2 en do menor de Johann Sebastian Bach en les mans del gran clavecinista neerlandès Gustav Leonhardt. L'any 1975, aquest gran músic enregistrava la integral de les suites franceses de Bach per als estudis Seon. Posteriorment, aquest enregistrament s'ha reeditat sota el segell de Sony. La gravació que feu Leonhardt, per a mi, està entre les millors mai realitzades. I sempre estem parlant a nivell subjectiu, però la veritat és que Leonhardt és un clavecinista difícilment discutible en gairebé tots els àmbits. Leonhardt fa unes interpretacions del tot reeixides, basades fonamentalment en el seu gran coneixement de la retòrica barroca. Aquests coneixements es cristal·litzen en unes peces que, més enllà del seu origen en el món de la dansa, recordem que una suite barroca, al cap i a la fi, no és res més que una consecució de danses, esdevenen en els seus dits una estilització d'aquests balls que es converteixen en gran música narrativa, explicativa i magisterial, tot això sense perdre un sentit de meditació personal i íntim. Les suites franceses de Bach en són 6, però clar, atenent a que el nostre programa dura el que dura, doncs no podem pas escoltar les 6 suites franceses. I per tant us proposaré l'audició completa de la suite francesa número 1 en re menor. L'aniré desgranant peça per peça, i d'aquesta manera, doncs, ens podem anar fent un efecte de la meravellosa interpretació i dels grans dots, diguem-ne, d'aquest clavecinista. Aquesta s'inicia, la suite número 1 en re menor, com totes elles, amb l'alemanda, una dansa de caràcter pausat. L'escoltarem bé, com en mans de Leonhardt aquesta dansa es torna en una gran meditació, on cada una de les seves notes, sense excepció, adquireix un significat imprescindible dins d'aquesta narració que quasi podria ser bíblica. Podem dir que les alemandes bachianes, en realitat, no deixen de ser narratives, explicatives, exposen, en definitiva, tot i provenir del món de la dansa, els grans misteris. I és justament això el que fa gran aquesta interpretació d'aquesta alemanda en mans de Leonhardt, que justament una peça que prové del món de la dansa, com ara podreu sentir, queda transmutada, transfigurada, en quelcom molt més gran. Gran inici d'aquesta suite número 1 de Bach. Gran inici en mans de Leonhardt, com us deia, que transmuta aquesta alemanda en una gran i gran meditació. Després de l'alemanda, acostuma a venir una cugant en les suites. I, per tant, ara és la dansa que escoltarem. Aquesta dansa, de fet, es podia anomenar de dues maneres. S'anomenava cugant, com és el cas, o corrente, depenent de si s'agafava el model francès de caràcter més pausat o l'italià de caràcter més mogut. Justament, com que ens trobem en una suite francesa, Bach no li posa pas corrente, li posa cugant, per agafar aquest caràcter pausat, aquest caràcter que prové, com us deia, de la cugant francesa. Fixeu-vos bé que en mans de Leonhardt la peça es comprèn en tots els seus racons. I si dic això és perquè, en general, les interpretacions de les cugants d'aquestes suites se senten precipitades i inestables, no permetent així el fluir natural de cada un dels frasejos musicals. Escolteu-la ben atentament i veureu com no us perd cap frase, no us perd cap so, no us perd cap sentit de cada una d'aquestes notes. Com us deia, aquesta Cugant queda completament explicada en mans de Leonhardt. I, de fet, gairebé diria que en mans de Leonhardt allò que podia semblar embolicat, difícil d'entendre, esdevé nítid, completament pristí. Després de la Cugant vindria sempre una sarabanda. La sarabanda és la peça més lenta de la suite, de caràcter més pausat. I Leonhardt ens la presenta com una mena de gran recitatiu barroc, amb certs tocs dramàtics. Aquesta peça és tensa en molts moments, però no deixa de ser això, una meditació. Pensem, en certa manera, que la música instrumental quedarà molt influenciada, molt, pel món de l'òpera. I justament aquesta sarabanda us la podeu escoltar d'aquesta manera, com un gran recitatiu operístic en el que, òbviament, no hi ha cantant, només hi ha clavecinista, i el clavecinista ha de fer totes aquestes funcions. Doncs res, escoltem aquesta sarabanda en el clavecí de Gustav Leonhardt. Solemne recitatiu el que ens ha donat Leonhardt en aquesta sarabanda de la suite francesa número 1 de Johann Sebastian Bach. Seguint la suite, doncs us podríem dir que si haguéssim d'enumerar les peces que acostumen a tenir les suites del darrer barroc, no només aquestes suites franceses, sinó també si escoltéssim les suites angleses de Bach o les partites, però en general totes les suites del darrer barroc, diríem que les obres fixes sempre són quatre. L'Alemanda, que ja hem escoltat la primera, la Cugant, la segona, la Sarabanda, que era aquesta tercera, i ara pròpiament vindria la Giga. Però era habitual que entre el que era la Sarabanda i el que era la Giga es posessin algunes peces lliures. Peces lliures que, com totes les de la suite, provenien en definitiva del món de la dansa. del món del ball. Per tant, no hi havia un número concret de peces a posar. A vegades en podien tenir una, dues, tres, inclús a vegades en podien posar moltes, eh? I quines eren, doncs, les habituals dels balls de l'època? Minuets, rigodons, paspit, airs, etc. Qualsevol que s'us pugui ocórrer que eren pròpies d'aquell segle, finals del segle XVII, començaments del segle XVIII, en definitiva. En aquest cas, va qui posa un minuet doble. Important, com totes aquestes danses, en els clavecinistes, vull dir, quan estem parlant de les suites franceses de Bach o de les suites angleses o de les partites bachianes, tant és, no es dansaven, no es ballaven, eren estilitzacions. Per tant, s'agafaven els models rítmics d'aquestes danses, però per acabar fent una cosa que pròpiament ja s'allunyava molt del món de la dansa. És com si ens imaginéssim, per exemple, un vals de Chopin. Els valsos de Chopin per a piano no es ballaven com les masurques de Chopin tampoc. Senzillament, aquests valsos o aquestes masurques s'inspiraven pròpiament en el ritme dels valsos o de les masurques. Doncs el mateix passa en aquestes danses. Per això us dic que és important traspassar aquesta frontera de la dansa. No és una dansa per la dansa, sinó que és una meditació feta a partir d'uns ritmes que ens provenen del món de la dansa. Doncs escoltem aquest minuet doble, aquesta galanteria que apareix entre la sarabanda i la peça final de la suite, que serà la giga. Magnífic minuet. I ja arribem a la darrera de les danses d'aquesta suite francesa número 1, que és la giga. Sempre, o normalment, acostumen a acabar amb una giga. La dansa més ràpida, la peça més ràpida. I ens trobem davant d'aquesta giga amb una de les peces més farragoses de tocar de Bach. Complexa rítmicament, realment, com us deia, espinosa, però que en mans de Leonhardt esdevé d'una claredat radiant. Per tant, escoltem aquesta giga i després d'haver tancat aquesta suite, m'acomiadaré de vosaltres, però primer escoltem aquesta giga. Doncs bé, ara sí que m'acomiadaré de vosaltres i m'acomiadaré amb gairebé com hem començat. Hem acabat aquesta suite número 1, l'hem començada amb una alemanda, doncs m'acomiadaré amb l'alemanda de la suite número 2, amb una altra d'aquestes grans peces narratives, explicatives. I amb ella, com us deia, us deixarem fins la propera setmana, recomanant-vos, això sí, que si us ha agradat aquest programa, no deixeu d'intentar escoltar la resta de suites, perquè, de debò, el clavecí de Leonhardt, en el clavecí de Leonhardt, aquestes suites esdevenen un veritable miracle. Fins la propera setmana, radioients.